Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 25 d'agost, últim dilluns del mes d'agost. Ja passes temps volant i avui, com fem tots els dilluns, posem en comú alguns assumptes d'actualitat que han estat notícia en els últims dies. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquesta anàlisi de la darrera hora informativa aquí a les Pitiuses. I com sempre, aquest mes d'agost completarem el programa mirant el cel per saber si plou, si no plou, tot això amb el meteoròleg d'IB3, amb Miquel Salamanca. I ja tenim preparadíssima també i ataviada amb un paraigües per si de cas, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya. Tenim també preparadíssim per fer que tot això soni de meravella amb Pablo Morganti. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui començar amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant d'una estafa immobiliària a Eivissa, perquè almenys 4 afectats han denunciat la promotora Sòlvia per intentar recuperar sous que van avançar per la compra d'uns adossats a Punta Pedrera.
Sina Carmen Jimeno i en Josep Armengot s'han de resignar a veure des del carrer l'adossat on esperaven viure els seus anys de retir i pel qual varen avançar 150.000 euros en plena pandèmia. Era una oportunitat molt bona, els pisos que estaven inacabats havien estat ocupats i s'havien de reformar. Se'n refiaren perquè l'intermediari estava avalat per Sòlvia, la promotora vinculada al Sabadell.
Estava tot fet caldo. Nosaltres ens venien una cosa que evidentment era bé de preu, però pel 2020 i en plena pandèmia tampoc és que fos, eren 250.000 euros tenien que pagar nosaltres.
Es consta que Sòlvia va rebre els pagaments, però quan l'intermediari desapareix els comencen a donar llargues i avui es desvincula totalment d'aquelles operacions. De fet, els adossats tornen a estar al mercat.
Al voltant entre 900 i un milió d'euros, després de fer la rentada, el que es tenia que haver fet amb el seu dia. No?
Jo entenc que aquestes cases ara, avui en dia, doncs, poden vendre-les molt més cares, però tenen uns diners que són nostres.
Aquest anys d'incertesa estan costant la salut a Ana Carme, el matrimoni que viu a Catalunya, i uns altres 3 afectats han posat el cas en mans d'un advocat i avui l'únic que volen és recuperar els seus estalvis.
He estat 2 anys fora de joc. Me trobo millor de com estic, però medicada. Sóc una persona que ara estic recent jubilada, que hauria d'estar a la mar de bé, doncs, degut a aquesta merda, parlant molt malament, no estic bé.
T'agafo mal d'estómac, per tant, intentes venir el mínim possible. Vinc d'aquí i veure això, que podria ser teu, i no tens ni diners ni casa.
L'urbanització de Punta Pedrera ha patit una peripècia complicada amb la desclassificació parcial per la qual el govern va haver de pagar gairebé 90 milions d'euros i que afecta la meitat dels adossats d'aquesta promoció. Des d'aquest programa hem fet una sol·licitud de rèplica a Banc Sabadell i Sòlvia sense obtenir resposta.
I canviem ara totalment d'assumpte, Nieves, perquè l'Ajuntament de Santa Eulària vol aconseguir l'espai del Mollet d'Escanar per exposar-hi embarcacions i les arts tradicionals de pesca i està ja en converses amb Ports de Balears perquè li cedeixi.
Si el consistori va presentar un projecte a costes per quedar-se la concessió quan va sortir, però finalment aquest refugi s'ha adscrit a Ports de Balears i ara estan en converses perquè l'ens públic encomani la seva gestió a l'Ajuntament. La intenció de Santa Eulària és completar la transformació del passeig marítim posant en valor la seva tradició marinera. Escoltam l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.
I fer-ho com un centre també educatiu per part d'esboixos. No? El tema era un projecte complet de tot l'any. Fer una zona educativa d'aprenentatge, d'exposició de llaüts i també un centre d'atenció, ja que nosaltres també havíem aconseguit la concessió de lo que és el passeig.
aquest petit port d'una vintena d'amarraments i vinculat als primers hotels d'Escanà, li havien sortit almenys dues opcions des que va caducar la concessió de costes, a més de l'Ajuntament, però l'adscripció a Ports de Balears evita seguir amb el concurs. Si fins ara no estava clar com s'havien repartit les amarres, ara s'haurà de fer d'acord amb la normativa.
Hi ha un poc de tots. Hi ha gent que és més nova, hi ha gent que ja tenia aquesta tradició, aquests acords fets. Això pues, ho marcarà la llei, ho marcarà pues, costes segurament. En què escriga això Ports de Balears, ells marcaran el que es pot fer i el que no es pot fer.
L'Ajuntament tenia previst invertir més d'un milió i mig d'euros en la reforma, encara que això s'haurà d'adaptar al que Ports de Balears consideri viable si finalment hi ha acord.
I per la mare de Transports Nieves, perquè les navilieres denuncien que la quota de Formentera Eco per als turismes de visitants que volen accedir a l'illa ja està pràcticament esgotada per tot el mes que ve. Asseguren, però, que entre un 10 i un 15% de les reserves finalment no es fan efectives i demanen una gestió més eficient. El Consell de Formentera apunta que no té manera de regular aquesta situació.
Sí, el Consell Insular assegura que no té cap suport jurídic per retirar les autoritzacions als vehicles que l'han tramitat i que finalment no viatgen a Formentera durant els dies sol·licitats. Verònica Castelló és la consellera de Mobilitat de l'illa.
Ni sa llei ni s'acord de ple recuen aquesta casuística o aquesta mesura, no, d'haver de revisar pues, ses autoritzacions que s'han donat, si es compleixen o no es compleixen, diguem-ho d'aquesta manera.
De fet, apunten, podrien donar-se situacions en les quals l'administració podria participar en una mala praxi.
Si un treu autorització per venir durant una setmana, però després al final, pels motius que es donen, no pot venir el dia 2 de setembre quan havia demanat el permís per entrar, i ve el dia 5 de setembre, si nosaltres detectam que el 4 de setembre no ha passat aquest vehicle per sa càmera i se li llevés l'autorització, però després aquest vehicle si vengués el dia 5 de setembre, ostres, quina problemàtica se plantejaria a l'administració? Perquè aquella persona havia fet el seu tràmit, havia pagat, amb quin dret se li ha llevat aquella autorització?
Durant prop de 60 dies, la quota per als visitants per als turismes dels visitants s'ha esgotat. Les navilieres asseguren que, com deien, entre un 10 i un 15% de les reserves no han arribat a materialitzar-se.
I ho deixem aquí pel que fa a la repassada de la informació, Nieves. Moltes gràcies.
Fins després.
I quan són les 12 i 11 minuts, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida comencem la tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A l'estiu canviem els horaris i no sempre podem escoltar el nostre programa preferit perquè som a la feina, o a la platja, o al súper. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. En comú.
14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i un dilluns més tenim tertúlia en xancletes, última tertúlia en xancletes, abans de tornar dilluns que ve a la programació habitual, a la temporada regular, canvies dress code. I és la primera persona que vull saludar, que ens ajudarà a enriquir aquest debat i que quan ara deia això de les xancletes em mirava amb una mica estranya, és la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí. Molt bon dia.
Molt bon dia. I només una apreciació, eh? Dilluns que ve tornarem en xancletes, perquè
també,
no crec que els temps canviï. Eh?
No, tornarem en xancletes, jo no us posaré cap res. Aquí no hi ha dress code, eh? Podeu venir com vulgueu. Eh? També tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Jo vendré en capell perquè seguirà fent molta calor.
Segur. I ja veurem com vendrà el periodista, músic i cineasta Javi Riera. Molt bon dia.
Pues ja veurem com vendré en tots els sentits. I encantat que hagueu fet una apreciació, un guinyo en el gran filòsof modern Dani Martín, àries El Canto del Loco, sobre la importància de dur xancletes o zapatilles.
És veritat.
Un problema de primer món que va assenyalar sí, molt fortament en Dani Martín.
Aquestos
és una cosa, el que li preocupa és la gent.
Totalment, que no puguis entrar a les discoteques amb sabatilles de color blanc.
Una injustícia social a nivell de Palestina.
Com a mínim, com a mínim. Tenim avui un únic tema, pràcticament, la tertúlia, que va quedar pendent la setmana passada, que també estava en el punt, així que avui hem esborrat la resta de l'actualitat i ens centrarem en tres notícies que parlen de l'aigua, aquest recurs essencial per la vida, i que com són les tres notícies d'actualitat ens donaran peu a parlar d'aigua des de molts de punts de vista. No sé si us ha despertat una indignació extrema la notícia que ha publicat aquest cap de setmana el nostre company en César Navarro a Diario d'Eivissa, on llegeix el titular que un creuer en esport rep tones d'aigua de pou cada setmana en plena crisi hídrica. Com jo no vull que em tanquin el programa, perquè si pal que avui potser ja no tornaré jo la setmana que ve, tornareu altres amb xancletes, amb esportives o amb el que vulgueu, però jo igual m'aquest a casa, us donaré la paraula perquè m'expliqueu què us ha despertat aquesta notícia, Esperança Marí.
A veure, jo trobo que és una aberració. La notícia jo em fa mal de panxa, me'n fa de tot, però penso que és una aberració. Vull dir, en una situació que estem, i diré d'alerta per sequera, no diré aquest eufemisme de prealerta, perquè no me'l crec, per tant parlaré d'alerta per sequera, que ens puguem permetre el luxe de que venguin creuers aquí i que carreguin aigua del pou de Sant Rafel, que és el millor que queda a Eivissa, és, bueno, una animalada com unes cases, i és que jo no sé com se pot permetre. I que, a més, ja s'hagués fet l'any passat, i que l'any passat ningú hagués dit res, i que, a més, quan tu li demanes autoritat portuària això què és, ells diguin que ells tenen l'obligació de donar aigua a tothom que atraca port, i que, com que, a més, ells no la donen, vull dir que, a més, aquest cinisme, aquesta mala idea, perquè això és ser mala gent, vull dir, ho trobo, no ho sé, increïble que puguem fer aquestes animalades. És una aberració.
Uh-huh. Antònia Maria,
sí. Jo el que he vist és que això és una mostra de com el nostre sistema té unes esquerdes per allí on s'hi cola el que valtros vulgueu colar-li. A veure, resulta que aquesta aigua no l'ha venut l'autoritat portuària, segons diuen, sinó el consignatari. Però, clar, el consignatari, que segurament és un consignatari de petits iots, també pot tenir grans creuers, i, per tant, un consignatari ven aigua a tots els seus clients. Aquí és on tenim la trampa. Però, fixeu-vos, tots els creuers, tant si es tracta d'electricitat, tant si es tracta d'aigua potable, com si es tracta de buidar les aigües grises o d'omplir les dispenses per restaurants, tot això carrega les arques d'Eivissa. Analitzem què és un creuer. Un creuer és com una petita ciutat, allà on hi ha milers
no
de persones.
Petita,
a vegades no tan petita. A vegades resulta que hi ha més gent a un creuer que tot el municipi de Sant Joan. A veure, que les coses les hem de magnificar en la seva potència. I resulta que aquesta ciutat, que la col·loquen enmig del centre de la ciutat d'Eivissa. I aquesta ciutat té necessitats elèctriques, que s'enxufa a la xarxa elèctrica, per això és més contaminació atmosfèrica que es queda a Eivissa. Resulta que té necessitats d'abocar aigües grises. Tot això és més M que queda a Eivissa i que ens hem de fer càrrec en les nostres depuradores o amb el que siga. És una ciutat que té necessitat d'aigua potable i, per tant, resulta que l'aigua que nosaltres no tenim la hi tenim que donar a aquesta gent. I llavors també un altre dels absurds. A què punyeta venen a una illa a repostar quan tindrien que repostar de tot això sempre en el continent? Perquè repostar una illa, en que siga només repostar de llet, vol dir que aquesta llet l'han de dur del continent cap a l'illa, llavors de l'illa altra vegada en el creuer. Totes aquestes esquerdes del sistema, ja començaria a ser hora que ens ho plantejéssim i que veiéssim tots els grans inconvenients que té el turisme de creuers. Perquè té una cosa bona i 10 de dolentes.
Javi Riera.
Sí, les esquerdes aquestes que assenyalava Antònia són la frase el mercat es regula tot sol, que diu sempre el neoliberalisme. Ja veiem com es regula. Es regula sempre cap a un costat, per el que sigui. I clar, això demostra una vegada més que no, que el que fa falta és regulació, i regulació molt concreta i tot això. Clar, s'excusa de l'autoritat portuària, que m'acaba molt bé, com sabeu. Hi ha que donar aigua a tothom qui atraca en esport d'Eivissa. Vale, això, bueno, en esports d'això. Aquesta frase jo crec que la tenim que recordar també quan venguen immigrants en patera i els rebem amb pilotes de goma, perquè en aquellos aigua no n'hi dava, li daven una altra cosa. Pareix que si venen d'alguna manera, els hi dam aigua, xampant i el que faci falta, i d'una altra manera pues es veu que no. I població que ho aplaudeix, eh? Que no són només les autoritats. Població que ho aplaudeix i que encara els hi pareix que feim massa per als migrants. Telita. Però bueno, seria un altre tema. Sí, estic d'acord, evidentment. Si venen aquí, pues, tampoc no els anava a deixar que es morin d'inanició. Pues que no venguen. O sigui, el que hi ha que fer és que no venguen. Està clar. O sigui, és que el problema és que venguen. És que no podem suportar. O sigui, una illa amb una població ja sobrepassada entre residents i visitants no poden rebre diàriament tot això. I després, un apunt, nosaltres vam estar fent una connexió en directe per parlar de meteorologia des d'aquí de vora, des de el mirador de l'església de Sant Rafael, uh-huh. I visualment també era impressionant. O sigui, és que era més, en sa perspectiva, era més gros que del Vila.
Sí.
Es veia un mamotret allí.
Sí, sí.
Que, o sigui, tu veies el que és la confecció de la ciutat, el que es veu des d'aquí, i veies allò i era mitja ciutat. Era impressionant, o sigui... Si això no ens fa una idea de que és una cosa sobredimensionada per un lloc com a Eivissa, i que, a més, tampoc és que venga, que dius, ostres, que venen un o dos en l'estiu puntualment, bueno, no, és que venen cada setmana, cada dia, diversos,
tres
cada vegada més grossos, tres en un dia han arribat, va haver-hi un dia que van venir quasi 20.000 persones aquí, quasi 20.000 persones, que és la població de Sant Antoni, o sigui, estan loquíssims. Vull dir, si això... algú es pensa que realment és sostenible, que després, que, com encaixes aquest, o sigui, això amb un discurs després de sostenibilitat i d'aquestes coses? Jo ho sento molt, però o sigui, ja la paraula sostenibilitat està més pervertida, mare de Déu. És indignant. I després això, doncs, que surtin a parlar de plans de recursos hídrics i d'aquestes coses... Per favor, si no sé, una mica de vergonya també, no?
Sostenibilitat és com ho de bio,
no sé si és una paraula que
coneixen. Sí,
és... Un segon, Esperança Marí.
Jo penso que dins tot aquest discurs una mica tan terrible que es periosa notícia dels creuers i saigo que se n'enduen, és la frase aquesta que tu també has marcat, Xavi, d'autoritat portuària.
Sí, no, bueno.
Si ells tenen l'obligació de donar aigua a tots els vaixells que arriben a port, a tots els barcos que arriben a port, perfecte, que no en venguin de creuers. Vull dir, te donen l'argument perfecte per fer front a vegades en els arguments que es necessiten per dir no en els creuers a Eivissa o no en els creuers a les Illes Balears. I si tens aquesta obligació, però també estem amb aquesta sequera, amb aquesta alerta per sequera, que l'arrossegam durant 6 anys, com vas a donar aigua? Com vas a donar aigua a aquesta gent de l'únic aquífer o de segon aquífer que es manté a l'illa, quan ja de Sant Agustí està amb un 3%? quan tots els aqüífers del nord es queixaven aquests dies amics de l'aigua d'Eivissa, se'n van a mantenir tots els hotels del nord perquè no hi arriba aigua dessalada. Vull dir, dins això d'aquí, jo crec que encara allò més positiu és l'argument que ens ha donat l'autoritat portuària. Si tenim l'obligació de donar-los aigua, com que no tenim aigua, perquè ni l'aigua dessalada arriba a tothom, per tant, que no en venguin. No pots autoritzar que en venguin. Si els estàs autoritzant, estàs fent una estafa.
Claro. Quin sentit té posar límits a les places turístiques si podem plantar una colònia turística de 2.000, 3.000, 5.000 turistes enmig d'Esport d'Eivissa sense demanar cap permís i sense que no hi hagi cap regulació? Això no té cap sentit.
Per mi sí, perquè l'autoritat portuària els hi dona tot.
Aquí està. No, això és el que vull dir, que tens tota la raó. És que no pot ser que l'autoritat portuària puga fer i desfer absolutament tot allò que les autoritats de les Illes Balears, que són els nostres representants, han decidit tot el contrari.
I que sigui còmplice d'aquest espoli.
Exacte, exacte.
Sí que són còmplices.
Sí, això. Sí, que a més és una autoritat, l'autoritat portuària, que jo crec que ningú sap ben bé qui és ni quin és el seu senyor. A veure, a quin senyor serveixen?
A l'Estat, són l'Estat, sí, són els organismes de l'Estat, eh?
Efectivament.
D'aquí ve la reivindicació de sempre de recuperar les competències en ports i aeroports. No és perquè sí, aquesta reivindicació, és senzillament per poder aturar elements com aquests.
Aquest espoli, claro. Però és que resulta que te'n vas a l'Estat central i et diuen que no, que és una competència autonòmica. Te'n vas a una competència autonòmica i et diuen que és una qüestió de l'estat central. És a dir, aquí quan dèiem estat, resulta que està enmig d'aquestes escletxes de sistema, autoritat portuària o aeroportuària, que resulta que seu senyor no està gaire clar si és l'administració central o l'administració autonòmica. Que l'estat sí.
Digue-li en el desclomnàutic d'Eivissa i t'ho aclariran. T'ho aclariran de qui és competència.
Que no podem seguir mantenguent aquesta estructura de governança d'esports i aeroports de tal manera que van en contra de lo que les autoritats locals han decidit.
Javi Riera.
Sí, no sé si queda molt més a dir. Bueno, és que... És que pareix ridícul tenir que ressaltar l'obvi. En moments d'emergència hi ha que prendre mesures d'emergència. Estàvem en una situació de sequera, no d'ara, de fa molts d'anys, i no s'ha pres cap mesura ni per restablir-ho ni per retallar. Més, o sigui, ara s'han llevat les dutxes de les platges, que m'apaix molt bé. Se posen campanyetes de en l'aeroport que la gent sigui responsable, però les coses troncals com això, com que no es facin més piscines, que ara en parlarem, ja
ara
que
en parlarem.
Que els hotels no gastin com gasten, o que no es facin més hotels, o que no es facin més infraestructures que impliquin una despesa grossa d'aigua. Tot això no es fa, ni es va fer quan... O sigui, és que d'això no hem parlat. Fa 15 anys va haver-hi una sequera a les zones de platja, o sigui, que l'aigua no podia sortir, que era un desastre dels grifos, això, hi havia un problema d'aigua que no vegis, i encara estàvem amb un setaul, si es feia o no es feia, al resort del nostre estimat senyor M., Allí de vora, on estava passant. O sigui, és que el nivell de surrealisme de guió de pel·lícula de Monty Python que hi ha en aquesta illa és espectacular. Jo ho dic també quan me comencen a fregir coses de que faci vídeos i tal. És que m'ho posen molt fàcil. És que és molt fàcil fer humor a Eivissa, la veritat. Sobretot negre. És que és molt heavy.
Sobretot, però, que no fa mica de gràcia. Ja arriba un punt on estem allà, deixa de fer gràcia.
Vols dir que no té
bueno, jo, defen, jo defenso que tot al final sempre té un costat per fer gràcia.
Jo, la frase desconsell, no sé si l'heu vist, la desconsell davant aquest anunci de l'aigua i dels creuers, que es consell, les declaracions que ha fet és que possiblement l'aigua no era de pous, sinó que també hauria pogut ser dessalada, quan el mateix empresari d'ell que duia l'aigua del pou.
Sí.
Per tant, surt el consell dient que potser no era aigua de pous. Ei, que mos prens els pèls, o clar, encara?
Però
això és una presa de pèls.
I el que sigui dessalada. No tenim prou aigua dessalada.
No, n'hi ha prou, tampoc.
Pes pic de població
que
tenim en els
mesos. I en que sigui de supermercat tampoc en tenim prou, és que és moltíssima aigua. O sigui...
Exacte, és que és una barbaritat. És que no tenim prou aigua per l'accés poblacional que se mos ve en el mes d'agost, i en el mes d'agost mos col·loquen a haver de vestir a 5.000 turistes que mos han caigut del cel. Clar, això és que no té cap sentit.
No, votar caigut diaris, al cel, exacte. No. Es va votar que podien venir un creuer i en temporada així alta en podien arribar a tenir dos, tot això es va aprovar, etc.
Però s'ho passen pel fort, no ho compleixen.
Passa que jo no crec que s'hagués aprovat que els haguessin de vestir d'aigua, entre altres coses. Per tant, espero que com a mínim algú sigui multat per aquests despropòsits. No passarà, tampoc.
Pots comptar que sí.
Val, clar, heu posat damunt la taula dos de les notícies que també volia comentar i que ja us dic. Estic molt d'acord amb en Javi en que tot és susceptible de fer-ne humor, però arriba un punt on ja un ha de dir prou. Fins aquí s'ha acabat lo de fer humor. El que s'han de prendre són accions serioses i valentes.
Perquè jo crec que no és incompatible una cosa amb l'altra.
Exacte, a
vegades hi ha gent que té que fer humor i hi ha gent que té que fer el que té que fer.
Oh, no? A vegades s'humor és una manera de reivindicar-ho. És una manera d'arribar a la gent, també.
Sí. Estàvem en alerta, com deia en Esperança Marí. Aquest adjectiu de prealerta em pareix que subestima molt la situació. Els aqüífers es troben només en el 29% de la seva capacitat i d'altres, com els que comentaven Antònia Maria Cirés de Sant Agustí, només a un 3%, que és pràcticament eixut. Però l'Estat, que mencionàvem també abans, ha detectat un augment de piscines a Eivissa només en l'últim any. Què està passant? Vull dir, arriba un punt on jo, sincerament, em costa molt riure.
A veure, una cosa. Jo aquesta notícia de les piscines, senzillament, és com se descreués. Són fets que van passant damunt un fet greu, que és la falta d'aigua. Per tant, jo a vegades penso que aquestes notícies més menors, que van mostrant la gravetat del problema, si només ens fixam en aquestes notícies menors, desfocalitzam el tema. Jo m'agradaria que no el desfocalitzàssim. Quin és el problema greu? Perquè no hi ha piscines, perquè sí, enmig d'Eivissa. Les piscines s'acompanyen perquè hi ha darrere una construcció. Uh-huh. Per tant, i a més, si tu has aprovat un decret...
I una llicència que l'autoritza.
Exacte. I tu has aprovat, a més, un decret que, tot que repetir, serà la desgràcia per a Castilla, perquè és el boom, com a mínim diuen els experts, que serà el boom urbanístic més important des dels anys 70... Si aquest és el problema, no són... que també, però són problemes menors, per tant no desfocalitzem el tema. El problema, gran problema, són les construccions. I és el boom de construccions que ens ve damunt. Aquest és el problema. No les piscines ni aquest dichós creuer, que sí que són problemes i que no els haurien de tenir tampoc en aquests menors, però que és gran problema i aquí jo penso que no s'ha de desfocalitzar, perquè si no els hi tornem a fer un favor.
És que el que passa és que la construcció que mos ve és una construcció de luxe. Ojalà hi hagués construcció de vivendes destinades a el que abans en dèiem una casa de dos o tres dormitoris, però no gaire més. És a dir, vivendes per la classe mitjana, per la classe treballadora, per la gent que manté el ritme d'activitat que té aquesta illa. Però no, resulta que des de fa molt de temps només es fa construcció de cases amb piscina. És a dir, cases de luxe, cases d'un determinat estatus. I la piscina no és més que la cirereta que posen dalt de tot d'un gran pastís. És a dir, quan et volen dir que una casa és de luxe, et
té
diuen...
Piscina.
Clar, té piscina o té tres dormitoris i quatre quartos de bany. És a dir, això ja vol dir que el despilfarro d'aigua serà a tot el que dongui, a tot el que regi. Jo em fa molta gràcia una cosa... I és que les autoritats locals no hagin sabut detectar aquest despilfarro de piscines i ho hagin tingut que detectar a través del Catastre Nacional. És a dir, que hagi tingut que ser una comprovació de despatx, d'allò de a veure com estan els valors catastrals...
O sigui, que dones permisos, com que no has volgut
i de, no
fer...
No ho han volgut detectar, no ho han detectat.
Però,
per tant, s'han fet aquestes piscines...
No s'ha detectat perquè és tu que els has autoritzat.
Clar.
Per tant, que has de detectar si està tot registrat.
Sí, aquest és el gran paradoxa.
I és a consciència, perquè si tu estimules un determinat turisme, estimules una determinada construcció, un determinats paràmetres urbanístics, òbviament és conscient de la piscina i és conscient de la despesa d'aigua.
Exacte. És que això és el gran problema que tenim, que tota la construcció és una construcció que porta la piscina sempre enganxada.
Javi Riera.
Sí, el problema està amb el luxe. Jo també fa molt de temps que coincideixo amb això. M'ho s'han venut a un luxe de més completament artificial, un luxe de postureig i d'Instagram, i aquesta imatge que ens estem... O sigui, veníem de tenir tota una imatge de borratxera i tal, que evidentment i d'Eivissa es pot fer el que vulga, i l'únic que s'ha fet és aprofitar ja aquesta imatge d'Eivissa es pot fer el que vulga per dir-li als rics, vosaltres també podeu fer el que vulgueu, de fet, vosaltres sou rics i encara ho podeu fer més,
sí.
I mirau, Sevilla és molt polida. Igual d'aquí 15 anys ja no ho és, però ara encara és polida. Veniu aquí i feu el que vulgueu, que teniu molts de sous per fer-ho, i això és el que promocionem. I tot l'altre realment és demagògia, i o sigui, sortir a parlar de sostenibilitat, sortir a parlar de plans, de PTIs, de no sé què, no sé quant, al final no té res de cert, de tangible, si no es parteix d'una base de que s'està estimulant això des del sector privat i des del sector públic. I a ningú realment que tenga pas i que pugui fer-hi alguna cosa, li interessa, per lo que siga, li interessa posar-li el més mínim fre en això. I tot l'altre és de cara a la galeria perquè la gent no es tiri al carrer i se'ls mengin amb raó. Però no hi ha una voluntat en absolut d'això. No la hi ha. I jo crec, sent pessimista, però és que crec que igual tampoc és tan grossa la voluntat en tota la població, perquè és que si no, no sé, ja haurien de ser capaços de canviar... Perquè cada 4 anys tenim eleccions. Bueno, aquí de vegades en tenim cada 6 mesos, segons l'època. Ja hauríem fet alguna cosa, ja m'ho hauríem de compte. No és tan difícil dar-se en compte que si d'un 30 anys amb el mateix model i cada vegada va pitjor és perquè ningú està canviant el model i, per tant, la gent que està a càrrec de dictar el model no el canviarà. No sé si m'estic explicant, però crec que també tenim altres una responsabilitat. Al final, els que estan allí perquè els han votat altres. Si fa 15 anys hi havia l'udent el senyor M, ara seguim en la mateixa línia, i això pues, un moment de sequia, més piscines, més creuers, més consum de les grans infraestructures, i al mateix temps també això acabaria llindant en que tampoc no s'inverteix en infraestructures, que també és un tema polític, que al final també ve del mateix costat.
Esperança Maria i Antònia Maria.
Descostat eres PP, per cert, perquè si no havia quedat clar.
Sí, no havia quedat clar. Esperança Maria.
Jo posaria un exemple com el de Sarrià, que estàvem amb el tema de l'aigua, de la bassa de la Rota, que és la famosa infraestructura que arrossegam de fa 25 o 30 anys i que ha de servir per regar el camp, l'agricultura d'Eivissa. Clar, tenim aquesta infraestructura que ara finalment sembla ser que ja està regant i que es pot regar, però perquè li hem posat aigua de la dessaladora. Per tant, li estem enxufant a la bassa de regar l'aigua de la dessaladora que faria falta dins la xarxa perquè ja no dona abast a tot el que es necessita, i com que no dona abast, els pous encara estan xuclant-se més, però clar, com que hem de fer-nos la foto en què la bassa de la Rota ha de funcionar, allí mils i mils i mils de litres a abocar. Per què els hi hem d'abocar? Per baixar el grau de salinitat. Per què hem de baixar el grau de salinitat? Perquè l'aigua que arriba allí en du molta. Per què en du molta? Perquè els pous de Santa Eulària estan molt salinitzats. I els hotels que tenen aquests pous segueixen sucant l'aigua d'allí, i per això arriba a la xarxa i arriba a la bassa de la Rota. Volgo dir que no seria molt més fàcil dir-los en aquests hotels d'una vegada, tancau aquests pous, connectau-los ja a la xarxa, encara que sigui ajudem-los a pagar la connexió. És que ja seria igual que dels meus impostos ajudant aquests pobres hotelers a connectar-se a la xarxa, però per aturar aquestes barbaritats. I és això, que des de l'Ajuntament de Santa Eulària, imagina que s'estimen més, seguim mantenint aquesta destrossa, tant a la bassa de la Rota, d'aquest despilfarro de l'aigua de salada que finalment el pagam entre tots, que no valia de dir un hoteler, ei, guapo, connecta't a la xarxa i tanca el pou.
Sí, Maria, sí. Mira, abans de res, contestaré això que comentes. La majoria d'hotels que fan això, que tenen la seva aigua, la seva perforada, que la seva aigua ja té una salinitat que no és assumible, tenen una dessaladora privada, una osmosi inversa, sí, pròpia dins les seves instal·lacions.
Que molla la sal igual.
Aquí exacte, està. Ja està. Això genera molta salmorra. Sí, i aquesta salmorra pues, la tiren directament en el clavegram i, per tant, mos arriba l'aigua salada, és a dir, en totes aquestes salmorres, a la depuradora. Bé, aigua que surt de la depuradora, aigua regenerada. Com que resulta que li arriba amb molta sal, doncs clar, l'aigua regenerada té molta sal. Atenció, té menys sal que la mitjana de la sal que es treu dels pous. L'aigua de pou té una salinitat més elevada que no l'aigua regenerada.
Però la dels pous no la paga, com que els pous són seus.
Aquí està. Idò, una cosa, com és que estem tots abocant una solució d'aquestes de matar mosques a canonades, com és la quarta dessaladora, i ningú s'ha plantejat posar una petita dessaladora portàtil d'aquestes casolana, com les que tenen a qualsevol hotel, per treure la salinitat de l'aigua regenerada? Perquè amb una solució senzilla, barata i portàtil, es podria solucionar i l'aigua regenerada deixaria de tenir un grau de salinitat tan elevat com es que té.
Igual com això de sa comes, vull dir, és el mateix, és el mateix problema.
És el mateix. Què passa? Que no volen solucions que siguin barates i que siguin senzilles, sinó que volen grans infraestructures i sobretot el que vulgarment dèiem de matar mosques a canonades. Ho fan tot a l'engròs i així hi ha molta més possibilitat de que hi hagi negoci per totes les grans companyies que hi ha a Eivissa.
Jo penso que fins i tot no crec ni que pensin tant.
No.
Els pagam perquè pensin, però jo no crec que pensin tant.
Però si gent tindria que pensar, perquè una de les coses que me va despertar quan he llegit lo de creuer i la corrua de camions d'aigua que tenen cabanat cap a Esmoll, és allò que dius, jo ja m'ho imaginava, quants de camions d'aigua han tingut que arribar fins a aquest creuer? Jo no veig com pot ser que no s'han trobat una colla d'eivissencs emprenyats, que ja seria hora de que sortís aquesta figura dels eivissencs emprenyats, per tallar espàs en aquests camions. Quin dia serà que mos posem a tallar espàs en aquestes enormes professons de camions d'aigua que se'n van cap a es creuers o que se'n van cap a aquestes cases que tenen jardins tropicals, jardins que gasten més aigua que la que pot gastar Can Misses.
Perquè allà passaria, com deien Xavi, que aquests sí que serien rebuts amb pilotes de goma.
Exacte.
I aquí,
exacte.
I aquí un s'ho ha de pensar.
I ara, a més, ha calat aquest discurs de que la violència mai és la solució, que en essència és així, però s'ha dut a un lloc pervers de... ja si protestes és violent.
Exacte.
Ja si fos quatre crits o increpes algú, és violent. Si te'n vas en els congressos dels diputats a dir-li les coses a la cara, és que és violent. Tot és violència, menys quan exerceix el poder, quan exerceix l'estat, perquè tenen el monopoli. Que això també...
No estiria per de més que es poguessin denunciar totes aquestes cases, que ho sabem, perquè tots els aveïm i tots els tenim, que es poguessin denunciar per ús indegut d'aigua.
Però és que sí. Seria
encara que fos d'una manera anònima. Així com tu pots telefonar a un lloc i dir, mira, et passa això, sí. Però que també es pogués fer i que es creés algun mecanisme de denúncia d'aquests abusos.
Però més enllà que la denúncia, tindria que haver una voluntat política que això al final se sanciona a algun lloc, perquè és que aquestes sancions després no van al lloc.
Clar, això ho sabem, però com a mínim, Xavi, crearíem consciència i crec que és el que en aquests moments ens fa més falta.
És que per quan una agència de l'aigua de les Illes Balears, una agència de l'aigua que estigués a cada una de les illes, perquè cada illa és ben separada i ben independent des del punt de vista dels aqüífers.
Si
això és el que ens faria falta,
sí,
una agència de l'aigua.
Però si llavors la comanden, la regulen, els mateixos que tenim ara, que no faran res que pugui molestar a cap hoteler o cap turista, tornarem a estar igual. Els beneficis són...
Però per lo menos podrem votar lo contrari quan arribin les eleccions i podrem fer una campanya
per explicar el que estan fent.
Necessites
crear consciència. I la consciència es crea per evidenciar el problema.
Jo crec que el problema és que no el vulgueu veure ja, és perquè no el vol veure, perquè té uns interessos a curt plaç darrere que creuen, erròniament o no, perquè en molts de casos, vull dir, estan dient de gent que només mira es poder tenir la nòmina final de mes, que també ho entenc, i no se'n dona compte que això és pan per avui i hambre per mañana. Però la consciència, realment, elements perquè la gent tenga consciència, jo crec que no és una cosa de nova com perquè no la hi hagi. El que passa que, bueno, pues la gent té molta por. La gent també té por de quedar-se sense
feina
aquest mateix mes i sense... Sí.
Però els pous s'estan secant. I ara quan quan tota la zona de Sant Agustí en l'aquífer, que ja està acabat, se'ls acabin de secar tots, aquesta gent patiran, com estan patint.
Això és un tema que té un puny quasi filosòfic que va molt amb el pensament de l'ésser humà. És a dir, quan tu tens problemes urgents, només penses en els problemes urgents. I quan tens pors urgents, encara que no siguin encara un problema, és a dir, quan a tu t'han calat això, és no arribar a final de mes, és no tenir per pagar el lloguer, és no tenir això, és molt difícil dar-se en compte de coses que són bastant imminents, però no són ara mateix. I no són tan evidents. Claro, yeah. Aleshores estem amb aquest problema i crec que és una cosa extrapolable a tot el país.
En si immediatesa.
La gent està treballant com a burros en una cosa que potser no els hi fa feliços i tal, però perquè tenen una por a que els hi vagi pitjor. I és molt difícil fer-los agafar una consciència més enllà a tot això, i amb això es
juga. Que planifiquin, exacte, que planifiquin de cara a un futur, però aquest futur ja m'ho ha agafat.
Sí, sí, sí.
Ja el tenim aquí, el futur. Estimades, voleu parlar de l'aigua, i avui n'hem parlat, però crec que encara n'hauríem de parlar
jo
més.
Jo m'he entrat set, eh?
Sí? I jo tens aquí una font meravellosa.
No, que estalviar-la, que si no, no la podran dur en els pobres descreuers, i si me la veig jo. Hombre, que jo veig
ja
molt,
està. No beguis, Javi, per si de cas. No li falti un gotet d'aigua en els creueristes. Ha estat un plaer, estimades, estimat. Us espero que aquí amb voler seguirem parlant de l'aigua i de temes incendiaris.
Un tema trist,
Sí, malauradament hem de parlar de temes tristos. Són les 12:44, gairebé 45. Farem una aturada curteta a passar publicitat i en tornar a sentir el meteoròleg d'aquesta casa, que pareix que vol ploure, però ja ens ho confirmarà ell. Fins ara. Ja.
Viu l'estiu i Vetres Ràdio. Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera. Pareix que vol ploure.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. I una setmana més, ja per últim dilluns aquest mes d'agost, donem la benvinguda al meteoròleg d'IB3, Miquel Salamanca. Molt bon dia.
Bon dia, Laura, com va?
Pues mira, la veritat és que contenta. És una sensació agradolça perquè tinc un punt d'incredulitat, però durant aquest matí han estat fent quatre gotes aquí a Eivissa. Així que pareix que avui sí que volia ploure.
Avui sí, però vaja, tampoc ploure gaire.
No.
Però sí, ja és un canvi, no?, respecte a aquests dies passats.
Sí, 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 almenys, mira, jo aquest matí quan era a casa i he sentit que pareixia que estava ploguent fora en el carrer, dic, què és això que estic sentint? O sigui, que no m'ho creia, feia tants de mesos que no sentia això, que no estava segura del tot.
Però és fang. L'alegria no és completa, m'imagino, perquè està ploguent fang i probablement no sigui el darrer dia d'aquesta setmana.
Ah, que plogui fang.
Sí. Ara tenim una entrada africana bastant contundent i n'hi haurà molta de concentració de pols a tota la Mediterrània occidental, però si hi ha una part on segurament aquesta concentració de pols serà destacable és a totes les Balears i a les Pitiules en particular.
Mira,
o sigui que no, això fins dijous.
Fins dijous.
Ara avui, demà i passat demà, sí.
D'acord. És a dir, que és possible que tant avui com demà com passat, com el pròxim dimecres, hi hagi algunes pluges disperses, no són generalitzades, no són molt abundants, però el que hi serà segur és que seran de terra.
Exacte. Ara aquestes quatre gotes que han fet se poden tornar a produir aquests dies I no són grans precipitacions perquè, clar, aquestes entrades africanes mai deixen plogudes interessants. Però bé, són plogudes a escap i a la fi i no estarà el dia tapat tot el temps, però sí que tindrem en qualque moment cel tapat i qualque petita precipitació, que també té el seu vessant positiu perquè aporten nutrients a la mà, és un gran fertilitzador de la mà en aquest sentit i també per les plantes, evidentment.
Sí, o sigui, si la gent té plantes o si té alguna cosa sembrada, això pot ser beneficiós, tot i que quedin així una mica marronenques, però el que aporta aquesta pluja són nutrients, no?
Efectivament, té molt de minerals i fan profit. És cert que també després té altres vessants que no són tan interessants perquè, per exemple, també és un gran al·lergogen. Oh. Si ara aquest dia qualcú té al·lèrgia o està predispost a patir qualque tipus de crisi relacionada amb això, que sàpiga que està justificat perquè realment és un gran al·lergogen en general, aquesta pols africana, sí.
I, clar, per prevenir això, que ús de mascareta, no?
Sí, en general tampoc no cal prendre una precaució excessiva perquè han conviscut amb aquestes entrades tota sa vida. Però sí que és cert que aquelles persones que tinguin qualque tipologia o predisposició a patir atacs d'asma, coses així, sí que és cert que han d'anar més alerta amb aquests dies així de pols africana, perquè sí, poden tenir qualque tipus de crisi.
Idò, mira, està bé dir-ho, fer aquesta informació perquè tothom prengui les mesures de precaució que consideri que li funcionen. I, per altra banda, ara que estem ja mica el 25 d'agost, què ens espera per aquest final de mes, final d'estiu? Ja hem vist aquest canvi de temps, perquè, mira, just ahir ho comentàvem, parlàvem dilluns passat que diumenge, no ahir, sinó de fa una setmana, estàvem a 41 graus, ahir a 29, home, la diferència és considerable.
Sí, s'acaba un poquet aquesta frescada.
S'acaba?
Anem per parts.
Val.
Sí, ara aquest dia és d'entrada africana, que tenim aquesta pols en suspensió i tenim aquest ambient càlid, això s'ha de mantenir fins dijous.
D'acord.
Per tant, avui pujarà un poquet, sobretot la temperatura mínima, aquesta pròxima nit, perquè com que tenim el cel més carregat, això evita que la temperatura nocturna sigui més baixa. Per tant, evita refredament nocturn, el fet de tenir bastant de núvols i pols. Farà més calor de nit. Després de dia no, perquè com que tenim aquest cel tan carregat, evidentment no fa molt de sol i això sempre ajuda que la temperatura no se dispari. Però en qualsevol cas, la sensació que tinguem serà de dies calorosos, de dies de sensació humida, no? Aquesta calor tan característica de final d'agost. Això fins dijous. Després dijous, divendres, torna un poc a refrescar.
Val.
I tindrem un temps molt semblant en aquest que he tingut aquest cap de setmana passat. Ara, grans precipitacions, la veritat, no se n'esperen. És probable que dijous, divendres, sí que pugui ploure en el nord de Balears, Menorca, sobretot. Però les Pitiuses, la veritat, és difícil que pot refrescar, però que arribin precipitacions aquesta setmana no ho sembla.
Val, és a dir, que a curt termini, no, el que sempre parlam, aquest curt, mig termini, Miquel, no mos pots donar bones notícies pel que fas en aquest prec que li feim en el cel de que mos caigui una pluja amb cara i ulls, sense que faci mal, però d'aquestes pluges, com sempre dèiem, una mica ja
sí,
importants, que puguin omplir una mica els aqüífers, que els tenim, vaja, sota mínims.
Estan malament, sí, sí. Tenim els mitjans per evitar sequeres de tipus social, per dir-ho d'alguna manera, perquè
sí,
encara que hi hagi problemes puntuals de restricció, sempre hem pogut capejar una miqueta aquesta tipologia de sequera, però evidentment no podem fer res per evitar la sequera, els impactes de la sequera en el medi,
clar,
si no és en precipitacions.
Clar.
És cert que el clima mediterrani és un clima que en l'estiu no plou i això és un fet característic que no podem evitar.
Clar.
Però també és cert que a final d'estiu i en el principi de tardor és la nostra època de pluges. I arribarà a aquesta època, però no serà aquesta setmana. Haurem de tenir un poc més de paciència i esperar que comenci setembre, a veure si arriba alguna pertorbació mediterrània d'aquestes que seguim amb atenció a la informació meteorològica ens agrada,
sí.
Perquè són moments molt interessants des d'un punt de vista atmosfèric, però també des d'un punt de vista ambiental en general, perquè aporten aquestes precipitacions, moltes vegades torrencials i moltes vegades molt intenses, però, per altra banda, característiques del clima i molt necessàries, també.
Exacte. I no sé si fins i tot es poden seguir a nivell social, no? Perquè també és evident que encara seguim en temporada alta i els temps de vegades condiciona els moviments que fa la gent quan estàs a les nostres illes, especialment aquí a Eivissa, quan es tapa una mica el cel, la mobilitat a les carreteres s'incrementa d'una manera exponencial.
Sí, 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 això passa arreu i és un fet inevitable. Un fet inevitable, suposo jo, perquè, clar, si la gent, els visitants no poden anar a la platja i perquè està tapat o perquè plou o per qualsevol motiu d'aquests, evidentment, clar, cerquen una altra manera de fer oci i els desplaçaments són inevitables. Però bé, ara aquesta setmana ja dèiem, hi pot haver qualque canvi de temps, sobretot a partir de dijous, que se retirarà aquesta pols i aquests nígols, seran dies més tranquils, però segurament més fresquets també, o com a mínim no amb tanta sensació de calor humida.
Ja veig.
Però precipitacions a curt termini ni a mitjà termini no se'n mouen.
D'acord, Ido. Per parlar d'aquestes precipitacions hauríem d'esperar d'aquí unes setmanes, no, Miquel?
Haurem d'esperar el mes de setembre, a veure, és un dels mesos més... És el mes que tenim més tempestes, estadísticament,
sí,
el mes
sí.
de setembre.
Sí.
Per tant, anem a veure si compleix l'estadística en guany o si serà un any estrany. Haurem d'esperar.
Exacte. Ido, si vols, com aquesta intervenció d'en Miquel Salamanca és dilluns del mes d'agost, malauradament acaba avui, perquè acaba el mes d'agost, però si hi ha alguna cosa interessant a nivell meteorològic, nosaltres t'obrim aquí els micròfons del dia Eivissa i Formentera, Miquel, perquè ens ho expliquis i sobretot també per fer aquesta prevenció, perquè ara explicàvem que pot haver-hi molta mobilitat, però si sumem una mobilitat molt alta a precipitacions ja importants, sí que hauríem de fer una miqueta més de pedagogia, d'explicar-li a la gent totes les precaucions que ha de prendre per evitar situacions complicades, no?
Sí, perquè moltes vegades pensam que tothom ja la sap perquè s'aplica el sentit comú, però això no sempre és així.
No.
I moltes vegades pensam des d'un punt de vista personal. I és cert que molta gent les pren en aquestes precaucions, però no sempre actuem des d'un punt de vista personal, sinó que actuem com a éssers socials. I és aquí, quan realment cometem qualque cosa, anava a dir una errada, però no és una paraula que sigui adequada. Segurament són una presa de decisions que és equivocada en determinats moments. Per tant, fer pedagogia sempre és important.
Sí.
S'obvien les coses que són de lògica moltes vegades, no? Quan no actuen com a persones a nivell personal, sinó a nivell més social, no? Aquest tipus de moviments, sobretot quan estan de vacances o quan no tenim... Més que per residents, per les persones que venen moltes vegades.
Absolutament. Així que sí, evidentment, aquí estarem per fer pedagogia. Ha estat un plaer aprendre amb tu, conèixer una miqueta més d'aquest temps tan càlid que ens ha tocat explicar aquest mes d'agost. Miquel Salamanca, meteoròleg d'IB3, un plaer com sempre. I com dic, els micros del dia Eivissa i Formentera sempre estan oberts.
Me podeu cridar molt, ja sabeu que per jo ha estat també un plaer, un any més,
sí.
Estar aquí a IB3 Ràdio i espero que sí. Si me voleu cridar, jo estic predispost a qualsevol cosa, clar que sí.
Mil gràcies, company, i fins molt aviat.
Que vagi bé.
Nosaltres ja enfilem el final del programa d'avui.
L'agenda.
12:57 i avui, Nieves, obrim l'agenda cultural a Formentera per assistir a la inauguració de l'exposició Danzantes. Molt bon dia de nou.
Sí, es tracta d'una mostra col·lectiva que acull obres dels artistes Mar Ample, Nobutaka Ayashi, Marc Sánchez Crams i Ginny Sims. S'inaugura aquesta tarda a les 8 a la sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc i es podrà visitar fins el dia 6 de setembre en horari de matí i de tarda.
I també a Formentera ja sabeu que durant l'estiu també podem gaudir dels jocs de safireta i de la música en directe, del cicle Música a les places.
Sí, com que avui és dilluns, els castells inflables i els jocs de safireta estan instal·lats al Jardí de Ceseres de Sant Francesc a partir de les 7 de la tarda i la música sona al Port de la Sabina a partir de les 10 de la nit.
I acabem a Vila per visitar la mostra Homenatge a Orlando Herrera, que enfila la seva última setmana d'exposició a la nostra sala.
Si l'exposició inclou més de 40 obres ceràmiques i documents de la trajectòria vital i artística del creador i arquitecte argentí, que va estar marcada per la passió, la denúncia i la formació. Avui es pot veure de 5:30 a 8:30 i continuarà oberta fins divendres 29 d'agost.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitam per felicitar en Bruce Springsteen, que fa 50 anys que va publicar l'àlbum Born to Run, el seu tercer àlbum d'estudi i una de les obres mestres de la seva discografia i de la història de la música. En aquest àlbum, a part de grans himnes, també s'inclou aquest Born to Run que li dona títol a l'àlbum. Ho deixem aquí escoltant aquesta cançó i tornem demà a les 12:04 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà. Beyond the palace, semi-paratron.